Es romp la tendència inflacionista per comprar una casa a les Balears. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Alguns municipis de la costa comencen a registrar davallades en el preu tant de la primera com de la segona residència. Artà s'han abaratit un 7,7% en un any, Andratx un 4,8% i a Maó un 3,8%, segons el darrer informe de la societat de taxació TINSA corresponent al primer trimestre d'enguany. Ho explica la directora d'estudis, Cristina Arias.
En algunos municipios se ha comenzado a registrar una desaceleración de los precios, ¿no? Y en ocasiones incluso correcciones.
Tot i això, no són xifres prou significatives per fer baixar les Balears del pòdium de comunitats amb el metre quadrat més car. És dimecres, dia 19 d'agost, i ja han passat a disposició judicial els dos detinguts relacionats amb qüestions de gènere. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. A Mallorca es tracta de l'home que ahir es va presentar als jutjats de Manacor demanant que el detinguessin per intentar matar la seva exparella. Té un ordre d'allunyament i va reconèixer que feia 10 dies que la cercava per matar-la. La dona es troba en bon estat de salut en un lloc segur.
Mentrestant, a Eivissa, un altre home ha estat detingut per violar una jove i retenir-la.
L'investigat va conèixer la víctima, que es trobava de visita a l'illa en un local d'oci de la ciutat. Segons la denúncia de la jove, posteriorment la va traslladar a casa d'ell, on es van produir els presumptes delictes.
I el sector nàutic demana al govern la convocatòria urgent de la mesa nàutica per analitzar l'accident mortal d'ahir a Sestanyol.
L'Associació de Primers d'Activitats Nàutiques de les Balears volen estudiar les dades reals i pactar mesures de prevenció per evitar més accidents. Recordem que l'embarcació feia manco de 5 metres i actualment no requereix titulació per conduir-la, un fet que canviarà en manco de 2 mesos. Ho explica el vicepresident Álvaro García.
De hecho, el alquiler de embarcaciones sin licencia es una medida, o sea, la prohibición del alquiler de estas embarcaciones se va a dar a partir del 1 de octubre.
Tots els grups de l'oposició demanen que el conseller de la Mà i del Cicle de l'Aigua comparegui al Parlament per explicar els successius escàndols, diuen, de la seva conselleria i possibles pressions polítiques.
Els socialistes Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la compareixença urgent i extraordinària de Juan Manuel Lafuente abans que comenci el curs polític ordinari.
El govern central treballa per traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta després de l'arribada massiva de final de juliol.
La ciutat autònoma accepta el pla com a mesura extraordinària i protegir les menors. El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, que avui és a Ceuta, ha anunciat que durant el Tribunal Suprem la negativa dels ministres a compareixer al Senat per la crisi migratòria.
I en els esports, en futbol continua la incertesa pel que fa al partit de dilluns entre el Granada i el Reial Mallorca a causa dels terratrèmols. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. A falta de 4 dies de l'enfrontament a l'estadi Nuevo Los Cármenes, les opcions d'ajornar-lo són cada vegada majors. Sembla que la darrera paraula la tendrà la Liga, perquè està previst que tècnics supervisin demà matí l'estat de l'estadi per a decidir si finalment es podrà jugar el partit dilluns a les 9:30 del vespre. Així i tot, la plantilla mallorquinista ha reprès avui els entrenaments en les úniques absències de Dani Luna i Jan Sales. L'U d'Eivissa s'ha imposat per 1-4 a l'Arena de Getxo en un amistós, així que l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar nit per 6-1 a la selecció d'Indonèsia, i en tenis, Kizios ha estat suspès provisionalment per donar positiu per cocaïna al Mallorca Open.
Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. Demà s'activa l'avís groc a tot l'arxipèlag per tempestes, pluges, forts vents, mala mar i rissagues a Menorca. Dani Capó, bon vespre. Tot això amb indrets amb temperatures màximes de fins a 38 graus.
Bon vespre. Sí, són molt d'avisos. És una previsió d'aquelles males de comunicar, la que tenim per davant en vista demà. Intentarem fer-ho. Demà el que passarà és que començarem el dia amb un cel ja d'entrada bastant més carregat del que hem viscut aquests darrers dies. Els núvols guanyaran bastant de protagonisme i inicialment les plogudetes que ja podem tenir demà de matí serien més aviat disperses però acompanyades de fang. Per tant, tenim una miqueta de pols en suspensió, les pluges vendrien acompanyades de fang. Al llarg del cap vespre poden començar a arribar provocar també algunes tempestes, principalment cap al ponent, sud, costa nord de cada una de les illes, i si toquen terra poden ser fortes. I aquestes tempestes són les que provocarien també cops de vent forts, de fet, amb possibilitat també de qualque esclafit. Per tant, en aquest punt seria quan, sobretot, el vent pot guanyar més protagonisme. Tot això després d'unes temperatures que seran també molt altes durant les hores centrals del dia. L'avís d'AEMET parla de 38 graus, però són factibles els 40, principalment a punts del nord de Mallorca. Tot això també amb una situació marítima més alterada perquè farà més vent i la possibilitat, com comentaves, Aina, de rissagues a punts de Menorca.
Per tant, de cara al migdia, com ens comentaves, seria idoni retirar tot allò que es pugui emportar el vent.
Sí, efectivament. Seria sobretot a partir del cap vespre, coincidint amb les tempestes, quan és més probable que els cops siguin forts o molt forts. Però, en general, serà un dia una mica més ventós, especialment al vespre.
És difícil, no?, acurar els llocs on pot fer més mal.
Bé, ara mateix els models indiquen que és més probable que aquestes tempestes puguin circular a punts del nord d'Eivissa, també cap al ponent nord de Mallorca, i entrada a la matinada que també puguin arribar a punts de Menorca. Per tant, aquestes bandes, ara mateix, seria on és una miqueta més probable, però som a final d'estiu i les previsions tenen més marge d'error. Veurem què és el que passa.
Gràcies, Dani. Atenció en qualsevol cas en aquesta previsió que ve molt barrejada de molt d'ingredients, de pluja, de fort vents, de mala mà, també de rissagues a Menorca en les properes hores, i Mahó dona el tret de sortida a les festes de Gràcia en la presentació oficial del cartell d'enguany. El protagonista és el cavall i l'artista de l'obra, Marga Pons, coneguda com a Subirats Jove. Han pogut parlar amb ella. La sentirem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 7 minuts. Les Balears rompen la tendència després d'anys d'increments i ja hi ha municipis de costa on comencen a baixar els preus de l'habitatge tant de primera residència com de segona per la compra d'un immoble. Artà s'han abaratit un 7,7% en un any, Andratx un 4,8% i Amó un 3,8%, mentre Ses Salines ho ha fet un 1,3% segons el darrer informe de la societat de taxació TINSA corresponent al primer trimestre d'aquest 2026. Tot i això, no són xifres prou significatives per fer baixar les Balears del pòdium de comunitats amb el metre quadrat més car. Encapçala la llista Formentera, amb més de 9.800 euros, seguida de Santa Eulària de Riu, amb 6.700, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni de Portmany i la ciutat d'Eivissa, Neus Mercant.
De fet, dels 10 indrets més cars, 6 són de les Illes, essent les Pitiüses el lloc on el mercat està més tensat, en diferència superant els 8.000 euros per metre quadrat de mitjana, seguides de Mallorca en 7.000 euros i Menorca en 5.000. Però tot i que la tendència general és a continuar pujant el cost d'aquestes transaccions, ja hi ha localitats del litoral balear on els preus no només s'han estabilitzat, sinó que han descendit. Cristina Arias és directora d'estudis de TINSA Baia Cunin.
Confirman que el crecimiento de precios mantiene una intensidad elevada y generalizada en toda la región. Si bien en algunos municipios se ha comenzado a registrar una desaceleración de los precios, ¿no? Y en ocasiones incluso correcciones. Este es el caso de Andratx, Artà y Ses Salines en Mallorca y de Mahó en Menorca.
TINSA confirma la rellevància del mercat vacacional i com influeix en el cost dels habitatges i afecta, sobretot, la població local que és expulsada del litoral. També es van fusionant a poc els dos tipus de cases, les residencials i les de vacances, que escurcen la diferència de preu i obliguen les famílies a destinar el 60% de la renda mitjana a fer una compra, deixant la població en una situació crítica a Espanya.
Y el mercado responde de forma creciente al poder adquisitivo de la demanda vacacional internacional más que a las condiciones de la población residente, ¿no? Y bueno, pues el resultado es una región donde los precios continúan creciendo con fuerza en términos generales, mientras el acceso a la vivienda para la demanda local alcanza uno de los puntos más críticos.
Tot i que encara és molt elevada, sí que durant el primer trimestre de l'any s'ha registrat una moderació de les compravendes, fins i tot una baixada general de l'1,5% a tota la comunitat. Si ens fixam només en el mercat vacacional, l'arxipèlag forma part del 18% de les zones on s'ha estancat la demanda.
7 i 9 minuts.
Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Parlem ara de qüestions relacionades amb gènere. Detingut un home que ahir es va presentar als jutjats de Manacor demanant que el detenguessin per intentar matar la seva exparella. L'home va reconèixer que feia 10 dies que la cercava sense aturar per matar-la.
L'home, que té un ordre d'allunyament en vigor, va admetre davant els agents que fins i tot havia entrat a la seva casa de fora vila i havia anat a cercar els familiars de la víctima. Els agents de l'UFAM varen comprovar immediatament que la dona estava sana i estàlvia en un lloc segur. Els mateixos familiars de la víctima varen retirar els policies que l'home s'havia presentat a casa seva. El sospitós ha estat arrestat per un delicte d'amenaces greus. Tant el detingut com la seva exparella formen part del sistema Biogen.
I a Eivissa, un home ha estat detingut per presumptament agredir sexualment i retenir a casa seva una jove que es trobava de visita a l'illa. Francesca Mas, bon vespre.
Bon vespre. Els fets varen passar dia 9 d'agost, quan l'investigat va conèixer la víctima en un local d'oci a la ciutat d'Eivissa. Segons va manifestar la dona a la seva denúncia, l'home va traslladar en cotxe la víctima a la seva residència habitual, on la va agredir sexualment i la va segrestar durant 24 hores. La policia explica que ha aconseguit identificar tant el cotxe com el presumpte autor, que ha estat posat a disposició judicial.
I l'endemà de l'accident mortal a Sestanyol, a Llucmajor, el sector nàutic demana al govern en la convocatòria urgent de la Mesa Nàutica. La patronal vol analitzar amb rigor l'accident d'ahir en què va morir un home de 69 anys i 5 persones més varen haver de ser rescatades després de trabucar la seva embarcació.
L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears ha mostrat el seu condol davant l'accident i demana cautela, serenitat i rigor tècnic a l'hora d'avaluar els fets. Álvaro García, el vicepresident de l'associació, explica que reclamen a la Conselleria de la Mar que reuneixi de manera immediata la Mesa Nàutica per estudiar les dades reals i pactar mesures de prevenció.
La mar és un medi hostil. Estas situaciones, si no se toman las medidas adecuadas o no hay conocimiento, se pueden dar. Pues creo que lo que nos corresponde como sector es conocer lo sucedido. Hemos solicitado que se convoque de urgencia la Mesa Náutica para analizar cuáles han sido las causas y con ello pues tomar las medidas adecuadas para que esto no vuelva a ocurrir.
L'embarcació afectada feia manco de 5 metres i actualment no fa falta tenir una titulació per conduir-la. L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques recorda, però, que fa uns mesos que es va aprovar la prohibició de lloguer sense llicència d'aquesta classe d'embarcacions i que la nova normativa entrarà en vigor dia 1 d'octubre.
Tot això quan s'està pendent encara de reflotar l'embarcació accidentada i fer les comprovacions pertinents, com per exemple si els tripulants duien les armilles de seguretat obligatòries, també s'està pendent de l'autòpsia. I la Policia Nacional de Mo ha resolt unes estafes que s'executaven mitjançant la modalitat del fals gestor bancari. Les investigacions han acabat en 4 detinguts, Samad Houman.
Les investigacions s'han centrat en 3 estafes denunciades els darrers mesos. Els presumptes estafadors es feien passar per un gestor del banc trucant per telèfon o enviant un SMS. A partir d'aquí, amb un llenguatge professional i telèfons de contacte aparentment legals, aconseguien que les víctimes fessin ingressos a un compte. Les quantitats estafades ronden els 5.000 euros i les víctimes són un jove i 2 dones de 69 i 87 anys. Davant d'aquests fets, la policia recorda que cap banc demanarà claus o dades de targetes bancàries per telèfon o amb un SMS i que davant qualsevol sospita s'ha de contactar amb l'entitat financera o directament fer una denúncia davant la policia.
I UGT denuncia davant la Fiscalia presumptes irregularitats a la policia local de Mahó. El sindicat acusa alguns agents d'haver utilitzat béns públics com els cotxes oficials per interessos particulars.
També denuncia possibles irregularitats en processos selectius i concursos d'accés al cos. UGT demana que s'investiguin els fets i que es depurin responsabilitats. L'Ajuntament de Mahó, per la seva banda, assegura que ha obert un expedient i que la reclamació no ha estat admesa.
I vigilar que es compleixin les ràtios de monitors per alumne, controlar la qualitat dels menús i fomentar-hi la presència de productes locals i ecològics. Aquestes seran algunes de les funcions de la nova figura que la Conselleria d'Educació incorporarà aquest curs per supervisar els menjadors escolars de les Illes Balears.
Aquesta persona farà un seguiment del funcionament general del servei i també controlarà les cafeteries dels centres educatius per comprovar que compleixin la normativa i les condicions establertes. A més, actuarà com a enllaç amb els inspectors sanitaris encarregats de controlar les condicions higièniques i també sanitàries dels menjadors. L'objectiu és reforçar la seguretat alimentària, la qualitat del servei i l'atenció que reben els alumnes durant l'horari del menjador. La nova figura començarà a funcionar aquest proper curs i, segons Educació, pretén reforçar el control d'un servei que forma part del dia a dia de milers d'alumnes de les Illes.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I la crisi immigratòria a Ceuta marca novament l'actualitat. El PP posa tota l'artilleria política a Ceuta. Dues setmanes després, el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, ha tornat avui a la ciutat autònoma per reivindicar un comandament únic per solucionar la crisi migratòria i anuncia que durà al Tribunal Suprem la negativa dels ministres a comparèixer al Senat.
Pel líder popular no és de rebut que els ministres no hagin comparegut a la Cambra Alta a donar explicacions sobre el que ha passat a Ceuta i hagin anunciat que ho faran en el Congrés, on el PP no hi té la majoria absoluta i, per tant, no pot controlar l'agenda d'aquesta assemblea. Feijó o duela al tribunal perquè dicti si un ministre es pot negar a comparèixer a una de les cambres que representen la sobirania nacional.
És demoledor que hayan comparecido antes algunos primeros ministros europeos por el caso de Ceuta que el presidente del gobierno de España. Es demoledor que se haya empleado más firmeza para atacar a nuestros socios europeos que para defender nuestra frontera. Y es demoledor que se esté ahora actuando con más dureza contra los que están sufriendo esta situación que contra los que la han ocasionado. Y por tanto creo que es hora de decir que hasta aquí hemos llegado.
En tot cas, Feijó aposta per un comandament únic a Ceuta i, entre altres mesures, el retornament a Ceuta de totes les persones que varen entrar de manera irregular el 20 de juliol al territori espanyol, els menors inclosos.
De fet, rebutja la proposta de l'executiu central de traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que es troben a la ciutat autònoma.
Segons font del Ministeri de Joventut i Infància, el pla no preveu necessàriament traslladar la tutela a les comunitats autònomes, sinó que contempla altres fórmules, com ara l'acollida per part d'organitzacions dedicades a la protecció de la infància. Ceuta serà qui tuteli les menors fins que siguin traslladades a la península. La ministra de Migracions, Elma Saiz, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Nacional que l'objectiu és protegir els drets dels menors.
Tenemos que cumplir no solamente la normativa de la ley de extranjería, sino toda la normativa del Pacto Europeo de Migración y Asilo y toda la normativa comunitaria. España cumplirá, como viene haciendo, la ley que regula esta cuestión. Cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
Segons UNICEF, aquesta via pretén facilitar el procés de repartiment entre comunitats i evitar així enfrontaments.
I Formentera acull avui dia més de 250 menors migrants no acompanyats, una situació que l'administració insular torna a qualificar d'insostenible. Les xifres trenquen rècord cada mes. Al juliol varen ser 60 els menors que varen arribar a la Pitiusa del Sud i a l'agost ja s'hi han sumat 48 més. Òscar Portes és president del Consell de Formentera.
hem tingut 60 menors només en el mes de juliol que han arribat, i en el que portem d'agost ja han portat 48. No sé com dir-ho, com repetir-ho, però és una situació insostenible. El govern balear està implicat, sobretot econòmicament, però trobem a faltar l'Estat, que fa l'Estat per ajudar Formentera. Vull dir, alguna feina ha de fer, perquè qui té competències en immigració és el govern d'Espanya, el govern de l'Estat. Per escrit, mos han dit col·laboració, diàleg, però la mínima que els hi demanem alguna cosa, la porta està tancada.
Tot això quan l'organització Alarm Phone, que vetlla per les persones que necessiten ser rescatades al Mediterrani, alerta de la desaparició d'una embarcació amb 16 persones a bord i de la qual no es tenen notícies.
Segons la darrera informació disponible, l'embarcació va patir d'un port algerià divendres i des de llavors no s'ha tingut més notícies. L'organització ha avisat Salvament Marítim.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
En la plena política ofensiva parlamentària de tota l'oposició contra el conseller de la Mà i el cicle de l'aigua pels successius escàndols, diuen, de la seva conselleria i possibles pressions polítiques. El PSIP, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la compareixença urgent i extraordinària de Juan Manuel Lafuente al Parlament. Els quatre grups demanen que reuneixi la Diputació Permanent per forçar aquesta sessió abans que comenci el curs polític ordinari.
El detonant ha estat el cessament de la directora general de Costes, les seves declaracions posteriors sobre la figura del conseller i la carta de suport a la directora signada per 21 funcionaris. Per als quatre grups, els fets coneguts durant les darreres setmanes són prou greus per exigir explicacions polítiques immediates i no poden quedar sense una resposta del màxim responsable de la conselleria. L'oposició vol aclarir si s'han produït pressions polítiques per damunt dels criteris tècnics i si aquestes han pogut afectar expedients o decisions administratives. El grup d'Esquerres acusen el govern de Marga Proens de connivència amb interessos particulars.
Precisament després de l'enfrontament amb el Consell de Formentera i del cessament de l'anterior titular de Costes i Litoral, el govern ha anunciat una revisió de les concessions al litoral de l'illa. El Consell Pitius diu que ara sí que s'ha acceptat tot el que demanaven. Dani Manau.
El govern ha rectificat i autoritza ara noves instal·lacions a les platges de Formentera. La nova resolució ha arribat dies després del cessament de la directora general de Costes per la crisi de les gandules i parasols. Verònica Castelló és la consellera de Medi Ambient de Formentera.
Ens han autoritzat en base a la documentació que nosaltres havíem ja presentat a primers de maig, abans de que ens notificassin la resolució, amb els condicionants que ja ens havien dit en reunions telefòniques o en abril, quan vàrem anar presencialment, i és que no hi ha hagut res de diferent.
Amb aquesta nova resolució, el Consell de Formentera recupera més de 800 gandules i 400 parasols que va perdre a la primera disposició del govern. La rectificació permetrà incorporar alguns serveis que inicialment havien quedat fora, com ara elements vinculats amb la seguretat i l'accessibilitat, com torres de vigilància o embarcacions de rescat, serveis que els empresaris han hagut d'improvisar fins ara. Eduardo Iglesias és el responsable del quios pirata.
Al no haver hamacas, tampoc havia socorrista. Entonces este año hemos atendido aquí a muchísimas personas con golpes de calor que han venido aquí, que hemos tenido que atenderles dentro de las nuestras posibilidades.
La Conselleria del Mar diu que denega la instal·lació de quiosquets, tot i que simplement els correspon un altre tràmit, no una autorització, sinó una concessió que seguirà el seu recorregut.
I el PSIP exigeix a la presidenta del govern, Marga Proens, que reverteixi unes polítiques que qualifica de depredadores i que posen en venda, diuen, les illes després de les dues grans manifestacions que han tingut lloc aquest estiu en defensa del territori.
La diputada socialista Mercedes Garrido afirma que aquestes manifestacions han servit per dir a la presidenta del govern, Marga Proens, que ja n'hi ha prou d'atacar el territori i el litoral i també de vendre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Per això el Partit Socialista exigeix al PP que rectifiqui les polítiques que ha anat incorporant en el territori i que no miren el bé comú, sinó els interessos d'especuladors i inversors estrangers.
Aquest estiu hem viscut dues manifestacions contundents, històriques, crec que podrien dir, per aquesta comunitat autònoma. En aquestes manifestacions se li ha dit una cosa molt concreta a la presidenta del govern. Basta ja. Basta d'atacar aquest territori. Basta d'atacar el nostre litoral. Basta de vendre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Els estimam. Són nostres.
Mentrestant, el PP exigeix als socialistes que es pronunciïn davant l'accés de vols planificat per Aena, que depèn del govern central, a l'aeroport de Palma.
Els populars han fet un comunicat després que la setmana passada transcendís que Eurocontrol havia inclòs l'aeroport de Son Sant Joan entre els d'Europa que operarien aquest estiu per damunt de la seva capacitat, en aquest cas fins a 18 dies d'agost.
Tot això, quan més per Mallorca, exigeix el Consell que destapi el cost i l'impacte real de la seva política turística. La formació ha registrat una bateria de 32 preguntes per demanar comptes al govern de Llorenç Galmés sobre l'aplicació del darrer decret llei.
Els ecosobiranistes volen saber exactament quantes places turístiques s'han comercialitzat, a quins municipis han anat a parar i si el Partit Popular disposa d'algun estudi científic de capacitat de càrrega que avali continuar mantenint o augmentant l'oferta en una illa ja saturada. La portaveu de Més al Consell, Catalina Inés Perelló, acusa el Partit Popular d'actuar per inèrcia i de clucar els ulls davant del malestar ciutadà per la massificació i la manca d'habitatge.
El PP continua actuant com si encara hi hagués marge per créixer. Per això demanam al Consell de Mallorca una cosa molt senzilla. Quantes places turístiques s'han posat en circulació i quantes més vol posar damunt la taula? Perquè no es pot governar una illa saturada mirant només els interessos del negoci turístic.
4 minuts per arribar a les 7:30. Les cooperatives agroalimentàries de les Balears donen suport a Camp Mallorquí a l'ofensiva impulsada per continuar gestionant Carop, la fàbrica de goma de Garroví.
Camp Mallorquí ha presentat al·legacions a la resolució judicial que adjudica de manera provisional la fàbrica de goma de Garroví a Promorent. Tot els fa pensar, com confessa el seu president Miquel Gual, que darrere l'adquisició de la fàbrica hi ha interessos immobiliaris.
No, ja m'ho fa pensar que el que a ell li interessa és el xalat de 14.000 metres i no la indústria que hi ha damunt.
Lamenten que el jutge hagi prioritzat l'oferta econòmica per davant del manteniment de la indústria i aquest ha estat el fonament de les al·legacions. Si el jutge les desestima, ja tenen pensat oferir un acord als nous propietaris.
I intentar arribar a un acord en Promorrent, perquè el que nosaltres bàsicament volem és que la indústria de la goma de Garroví, una, no surti de Mallorca i dues, la segueixin gestionant mallorquins.
Però Morent assegura que estan oberts a parlar d'un possible acord.
Diuen que amb l'adquisició d'aquesta nau veuen oportunitat de diversificar el negoci que el mantindrà mentre sigui viable un hipotètic acord que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació veu amb bons ulls, tal com ho explica Joan Simonet.
Aquest Carop ha pogut mantenir, gràcies al camp mallorquí, els mercats oberts. Això també és molt important. Per tant, té els seus clients en aquests moments. I jo el que sí que animaria a l'empresa que ho ha comprat és que cerqui professionals que li puguin gestionar.
Camp Mallorquí espera conèixer la resolució la setmana que ve.
I prop de 500 empreses de les Balears han de tornar les ajudes directes de la Covid. Algunes han duit el cas als tribunals perquè asseguren que, si tornen la subvenció, això suposarà el tancament de l'empresa.
És el cas d'una empresa del sector de l'hostaleria de les Balears que va rebre el setembre de 2021 una subvenció de 390.000 euros. Ara bé, amb els interessos de demora, el govern li reclama quasi 500.000 d'euros. Alejandro del Campo Jiménez, advocat i assessor fiscal de DMS Legal, explica que davant d'aquestes circumstàncies moltes empreses hauran de baixar la barrera.
Entonces nos encontramos con esa paradoja en la que, oye, unas ayudas que en un momento dado sirvieron para conseguir que esas empresas no cerrasen, no desapareciesen y pudiesen seguir funcionando, 5 años después, y ya lo veremos con interpretaciones muy restrictivas y muy cuestionables, resulta que van a provocar el cierre de esas empresas.
Tot asseguren per fer servir l'ajut fora de termini. Per això han interposat una demanda davant del Tribunal Superior de Justícia perquè asseguren que no es té en compte el principi de proporcionalitat.
Está clarísimo que el daño que se le genera o que se le puede generar a estas empresas al exigirle la devolución es mucho mayor que el daño que se le puede haber causado al tejido empresarial balear por el mero retraso de 1, 2 o 3 meses a la hora de exigir estas ayudas.
Els autònoms de Pimem afirmen, però, que aquests casos són una minoria que s'ha d'estudiar, ja que afecten grups empresarials o tenen una causística més complicada. Diuen que el gruix de les 442 empreses són petits autònoms a qui s'ha sol·licitat la devolució per manca de justificació o defectes de forma.
Les
estan reclamant no arriba un 2% de les ajudes que se varen donar. I normalment és per falta de justificació. O sigui, tu, quan tu demanaves ajuda, te la donaven directament, sense haver de pràcticament justificar res, i aquesta justificació vendrà o ha vengut després.
El govern assenyala que aquesta és una situació que afecta expedients molt diversos i que, per tant, requereix una anàlisi individualitzada. Asseguren que l'objectiu és cercar la millor solució possible i que s'ha d'actuar amb rigor i seguretat jurídica.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, les Balears rompen la tendència inflacionista per comprar una casa i alguns municipis de la costa comencen a registrar davallades en el preu tant de la primera com de la segona residència.
Segons el darrer informe de la societat de taxació TINSA, corresponent al primer trimestre d'enguany, a Artà s'han abaratit un 7,7% en un any, a Andratx un 4,8% i a Mo un 3,8%. Ho explica la directora d'estudis, Cristina Arias.
En algunos municipios se ha comenzado a registrar una desaceleración de los precios, ¿no? Y en ocasiones incluso correcciones.
Tot i això, no són xifres prou significatives per fer baixar les Balears del pòdium de comunitats amb el metre quadrat més car.
I un home ha estat detingut després que ahir es presentés al jutjat de Manacor explicant que volia intentar matar la seva exparella.
Té un ordre d'allunyament i va reconèixer que feia 10 dies que la cercava per matar-la. La dona es troba en bon estat de salut a un lloc segur.
Tot això quan a Eivissa un altre home ha estat detingut per violar una jove i retenir-la.
L'investigat va conèixer la víctima, que es trobava de visita a l'illa en un local d'oci de la ciutat. Segons la denúncia de la jove, posteriorment la va traslladar a casa d'ell, on es van produir els presumptes delictes.
I el sector nàutic demana al govern la convocatòria urgent de la mesa nàutica per analitzar l'accident mortal d'ahir a Sestanyola Llucmajor.
L'Associació de Primers d'Activitats Nàutiques de les Balears volen estudiar les darreres dades reals i pactar mesures de prevenció per evitar més accidents. Recordem que l'embarcació feia manco de 5 metres i actualment no requereix titulació per conduir-la, un fet que canviarà en manco de 2 mesos, explica el vicepresident Álvaro García.
Bueno, de hecho, el alquiler sin embarcaciones sin licencia es una medida, o sea, la prohibición del alquiler de estas embarcaciones se va a dar a partir del 1 de octubre.
I tots els grups de l'oposició demanen que el conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua comparegui al Parlament per explicar els successius escàndols, diuen, de la seva conselleria i possibles pressions polítiques.
Els socialistes Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la compareixença urgent i extraordinària de Juan Manuel Lafuente abans que comenci el curs polític ordinari.
El govern central treballa per traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta després de l'arribada massiva de final de juliol.
La ciutat autònoma accepta el pla com a mesura extraordinària i protegir les menors. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que avui és a Ceuta, ha anunciat que durant el Tribunal Suprem la negativa dels ministres a comparèixer al Senat per la crisi migratòria.
I la Conselleria de Salut atribueix la manca d'infermeres i comares que ha denunciat SATSE a la unitat de nounats de l'Hospital de Son Espases a una qüestió puntual.
Des de la Conselleria, però, reconeixen que les darreres setmanes hi ha hagut un increment del nombre d'ingressos per parts de 9 més al juliol i 12 més a l'agost en comparació amb els mateixos mesos de l'any 2025, però asseguren que la situació ja s'ha resolt.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports.
I en els esports, Xisco Ribas, parlàvem de futbol perquè continua la incertesa pel que fa al partit de dilluns entre el Granada i el Reial Mallorca a causa dels terratrèmols.
L'enfrontament corresponent a la segona jornada de la segona divisió està previst que es disputi el pròxim dilluns a les 9:30 del vespre a l'estadi Nuevo Los Cármenes a Granada, però les probabilitats que sigui ajornat són cada vegada més altes. Per a conèixer la darrera hora, connectam allà a Granada amb el periodista Miguel López Rivera, de Canal Sur Ràdio. Bon vespre, Miguel. Quina és la situació pel que respecta al partit?
Sí, ¿qué tal? Buena tarde, buenas tardes, compañeros. Pues parece que la última palabra podría tenerla la Liga a partir de mañana, cuando va a comprobar in situ los desperfectos que sufre el Estadio de los Cármenes. Todo después de que esta mañana lo hicieran técnicos municipales del Ayuntamiento de Granada y también operarios del club. Los Cármenes no presenta daños estructurales que comprometan la seguridad, pero sí algunos desperfectos superficiales y ocasionales. Y todo con la vista puesta en el lunes. Que no haya daños estructurales no significa que el partido entre el Granada y el Mallorca se vaya a disputar en el recinto rojiblanco, porque existe la posibilidad y el miedo de que un terremoto durante el transcurso del partido genere una avalancha.
Moltes gràcies, Miguel. I pel que fa a la part esportiva, la plantilla mallorquinista ha arrencat avui la setmana de feina a Son Bibiloni. L'entrenador Luis García compta amb tots els efectius, a excepció de Dani Luna i Jan Sales, que segueixen el seu procés de recuperació. Més coses, l'exmallorquinista Pablo Maffeo, actual jugador de l'Olympiacos, és a punt d'anar-se'n cedit al València. El conjunt grec ha quedat eliminat de la Champions League i el defensa lateral no gaudeix de protagonisme, i precisament de la primera divisió avui es juga un partit corresponent a la primera jornada. L'Atleti de Madrid s'enfrontarà al Màlaga a les 9 del vespre al Metropolitano. Continuem amb més futbol. A la primera federació, l'U d'Eivissa s'ha imposat per 1-4 l'Arenas de Getxo, de la mateixa categoria, en un partit amistós disputat al País Basc. Els gols han estat obra de Manu Justo, Varela en dues ocasions i Macella. L'entrenador blaucel, Raúl Llona, s'ha mostrat molt satisfet.
Para nosotros pues muy importante el haber sido capaces de adaptarnos a la situación del campo, del contexto, de un poco todo, ¿no?, que teníamos ahí preparados para este partido, y ya te digo que muy, muy satisfecho del resultado, pero también del cómo hemos conseguido ese resultado.
Y el jugador de l'U d'Eivissa, Pedro Ortiz, ha valorado también el partido.
Bueno, creo que hemos salido muy bien, nos hemos puesto rápido por delante en el marcador, creo que es un poco la línea a seguir. El rival nos ha exigido, era el primer rival de la categoría, de la misma categoría que nosotros, y creo que el equipo ha sabido responder bastante bien.
L'equip pitiu es disputarà demà un altre partit amistós. Serà a les 11:30 del matí contra el filial de l'Osasuna. A la segona federació, el Poblense ha fitxat el jugador de 22 anys, Lluís Alomar, procedent de l'Unionistes B de Salamanca, per a reforçar la posició d'extrem. I l'Atlètic Balears ha presentat avui dos dels seus nous fitxatges. Són el porter Vicenç Sabater i el davanter Rubén Català. Pel que fa al porter, Sabater arriba procedent del Poblense després d'haver realitzat una gran temporada en què només va encaixar 23 gols en 32 partits disputats a la Lliga regular. Amb ell són quatre jugadors que han arribat a l'Atlètic Balears procedent del Poblense, a més de l'entrenador Òscar Troya. Escoltant les paraules de Vicenç Sabater en declaracions a Vitres Ràdio.
Quatre companys que venim de Sa Pobla, que ja tenim sa gent de nos cara bastant clara, sabem el que vol de dins del camp i de fora, i intentarem pues, plasmar el que ja vàrem fer l'any passat en guany a un altre equip, i intentar que les idees del míster pues, també traspassar-les en el company i que creguin en ell, perquè crec que vàrem donar resultat l'any passat, i en guany crec que amb un vot de categoria podem fer coses xules.
D'altra banda, el davanter Rubén Català va jugar la temporada passada a les files de l'Alcoià i del Castelló B, dos equips també de la segona federació. En total va sumar un total de 7 gols i 6 assistències. Així es defineix el nou jugador de l'Atleti Balears.
A pesar de ser un delantero grande, soy rápido, me gusta mucho explotar los espacios. Cara a portería y sobre todo dentro del área me siento muy cómodo. Siempre durante las distintas fases del partido intento encontrarme en las situaciones más cómodas posibles dentro del área para poder sacar ahí lo bueno que tengo, que puede ser que sea esta definición.
I l'equip blanquiblau femení ha conegut avui el seu rival a la primera ronda de la Copa de la Reina. El Balears s'enfrontarà al Villarreal el 8, 9 o 10 de setembre a Son Malferit. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar nit el primer partit amistós de la seva estada de pretemporada a Galícia, golejant per 6-1 a la selecció d'Indonèsia, en gols de Fabinho, Deibau, Lucao, David Peña i un doblet d'Ernesto. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, ha valorat aquest enfrontament.
Evidentemente nosotros a nivel de calidad somos mejores, pero es un equipo muy, muy intenso, agresivo, correoso, que muy bien trabajado por por Héctor, que sabíamos que nos iba a poner las cosas difíciles y era un buen test para nosotros, pero el equipo ha salido mentalizado, ¿no? Lo que es a la hora de competir, de intentar hacer las cosas que venimos entrenando, y la verdad que en este sentido muy contento, ¿no? Por el compromiso que han tenido los jugadores.
Ara el Palma es troba a Noia, on entrenarà avui i demà per a preparar el partit de divendres contra l'Oparrulo, i dissabte disputarà la final o el partit pel tercer i quart joc del nou trofeu Portus Apostoli. En tennis, l'australià Nick Kyrgios ha estat suspès provisionalment per l'Agència Internacional d'Integritat després de donar positiu per cocaïna en una mostra realitzada durant el torneig ATP Mallorca Open celebrat a Santa Ponça. El tennista de 31 anys ha reconegut a la seva compte d'Instagram que va cometre una errada i que assumeix tota la responsabilitat. Kyrgios va disputar un únic partit, passa el 22 de juny, quan va caure contra Walton. La cocaïna es considera un estimulant per l'Agència Mundial Antidopatge. I acabant l'informació esportiva en dos apunts. El regatista mallorquí Nico Palou, del Reial Club Nàutic de Palma, s'ha proclamat campió del món sub-17 i subcampió absolut de la classe Ilka 6 a Aarhus, Dinamarca. I l'handbol Mallorca ha fitxat el central almerien Javi Castillo amb experiència a primera i segona nacional.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
I Betres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Betres, tots donam una mà al Club Vidalba.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
La Conselleria de Salut assegura que la situació a la unitat de nounats a l'Hospital de Son Espases ja s'ha revertit i ho atribueix a una qüestió puntual. Això després de la denúncia pública que ha fet SATSE per la manca d'infermeres. Guillermo Ortego.
Des de la Conselleria reconeixen que les darreres setmanes hi ha hagut un increment del nombre d'ingressos per parts, 19 més al juliol i 12 més a l'agost en comparació amb els mateixos mesos de 2025, però ho atribueixen a un increment puntual. Afirmen que ja s'ha tornat a les xifres habituals i que es van posar reforços de personal per fer front a aquesta situació. SATSE, en canvi, subratlla que l'àrea ha augmentat la seva ocupació durant l'estiu fins a arribar, de vegades, als 16 pacients, quan només té 12 places, sense incrementar el nombre d'infermeres. El sindicat no descarta la via judicial, com també possibles mobilitzacions a la tardor davant la falta de resposta per part de la Conselleria de Salut. Elena Vijanden és la portaveu.
Nosotros, evidentemente, no descartamos hacer movilizaciones porque creemos que es imprescindible que para tener una sanidad bien dotada de enfermeras, Mallorca reconozca que las enfermeras ocupamos puestos de difícil cobertura y que tenemos que tener unas retribuciones acordes a la necesidad que tiene la isla, porque si no, Mallorca se va a quedar sin enfermeras.
I el PSOE d'Eivissa denuncia que la plantilla d'urgències de l'Hospital Can Misses ha passat de tenir 24 metges al mes d'abril als 10 que té aquests dies que romanen operatius.
Afirmen que la situació és especialment preocupant en l'atenció de pacients crítics que només compta amb un únic facultatiu. L'àrea de salut ha replicat que hi ha 23 metges en plantilla i afegeix 8 contratacions addicionals per cobrir guàrdies que elevarien el personal a 31 metges, tot i que reconeix que els darrers 10 dies s'han produït 5 baixes. Assegura que en les pròximes setmanes hi haurà noves incorporacions als serveis. Segons ha pogut saber IB3, les 23 places oficials es veuen reduïdes a 10 per baixes, vacances, tasques sindicals o, entre altres raons, perquè alguns metges no fan serveis assistencials. També s'ha pogut confirmar el servei ocasional d'algun facultatiu de Formentera o d'urgències d'atenció primària per cobrir algun torn. La secretària de Salut del PSOE d'Eivissa, Estela Terrer.
Estamos hablando de la seguridad de los pacientes y de los propios profesionales. Desde el PSOE de Ibiza exigimos al Gobierno y al Dipsalud que actúen inmediatamente y refuercen urgencias de Cambises. Desde abril se está avisando que han pasado de 24 médicos a solo 10. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para reaccionar. Hay que actuar ya.
I la plantilla de la residència d'Omusvi Palma es mobilitzarà per denunciar, diuen, la manca de personal i la sobrecàrrega de feina constant. Els treballadors del centre, situat al Camí dels Reis, han convocat dues concentracions a les portes de la residència. La primera serà aquest divendres matí, la pròxima divendres de la setmana que ve.
Les protestes tenen el suport dels sindicats, Comissions Obreres, UGT, Serveis Públics i el sindicat FOL. La representació dels treballadors denuncia que la falta de mans asfixia l'equip tècnic i de cures, un fet que no només empitjora les seves condicions laborals, sinó que també afecta directament la qualitat de l'atenció que reben els residents. Ho explica Ángeles Gómez, presidenta del Comitè d'Empresa de Domusvi.
Los últimos meses han sido muy duros, tenemos falta de personal, pues las condiciones quizá tampoco son las mejores y bueno, hay una sobrecarga de trabajo. La base de todo lo que queremos es que más manos para poder hacer bien nuestro trabajo.
Davant la falta de respostes per part de la direcció, els empleats fan una crida a la ciutadania i a les famílies dels usuaris perquè s'uneixin a les protestes per reclamar uns recursos dignes.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Les escopinyes gravades de Menorca desapareixen, ja no es cultiven al port de Mahó, on es feia tradicionalment. A les peixateries només se'n troben provinents, Blai Barber, de la península.
La producció d'escopinya a Menorca ha anat disminuint al llarg dels anys i ha passat de 5 tones el 1995 a una producció de només 2,7 quilograms l'any 2025. Les que hi ha a les peixateries de l'illa venen de fora. Els mariscadors locals ja no enduen els negocis. Escoltem a Catina Coi, que és propietària de la peixateria de Sant Lluís.
En Cabreres, de Mor, i ells mos duen l'escopinya gravada, peu de cabrit, dàtils, vull dir, antes hi havia de tot. És ara que no hi ha de res. I fins fa 2 anys n'hi havia, però ell ara ja fa 2 anys que no m'ho n'adu. Ara en duim de gallega, i gallega, i és bona, però clar, no té el sabor que tenia la d'aquí.
Els investigadors marins de l'Informe Mar Balear apunten que la caiguda de l'escopinya es deu a la dificultat d'obtenir-ne la llavor, la falta d'espai per cultivar-ne o als possibles efectes de la disminució de la qualitat de l'aigua del port de Mahó. A Menorca actualment sobretot es produeix musclo. L'any 2025 la recollida va ser de 73 tones, però des de mitjans agost tampoc se'n troba ja a les botigues i n'hi ha de fora, de França o de Galícia. Per exemple, escoltam ara a compradors i a Catina Coi, peixatera.
Amb aquesta calor que tenim, l'aigua està molt calenta, doncs, i clar, si no en tenim d'aquí, hem de consumir d'allà on ens ho duguin, no?
De molt, s'ha mort tot, i clar, la pèrdua que hi ha d'aquí, vull dir, de demanda n'hi havia molta, perquè també és molt més bo.
Les condicions de la mà, la gent que n'hi ha, tot influeix.
Segons l'informe Mar Balear 2026, són 14 les muscleres situades dins el port de Mahó. Des del 2022, però, està disminuint la producció.
I no deixant de parlar de la mà amb el lema Volem tornar a nedar al moll, Arrels Marines convoca aquest diumenge una mobilització per reclamar la recuperació ambiental del litoral del port de Pollença. L'entitat denuncia que el deteriorament de la qualitat de l'aigua i la pressió sobre la costa han fet que molts de pollencins hagin deixat de nedar en una mà que històricament havia format part de la seva vida quotidiana.
Entre les causes assenyalen el vessament d'aigües residuals, el fondatge il·legal, l'excés de sediments de les platges artificials i la pressió del trànsit marítim, a més de les transformacions que ha patit la vorera amb disc mollets i altres construccions. L'acció començarà diumenge a les 10 del matí al passeig Vora Mar i combinarà reivindicació i activitats lúdiques amb una cadena humana al litoral i una escenificació. Arrels Marines reclama a les administracions mesures concretes per recuperar la badia, com és el cas de renovar la xarxa de clavegueram per evitar vessament, regular el fondatge i retirar els morts il·legals. També reduir la velocitat de les embarcacions i impulsar la renaturalització de les zones més degradades.
I amb l'objectiu de tenir un servei net i eficient en matèria de residus, a Manacor, l'Ajuntament ha inaugurat 4 àrees d'aportació instal·lació tancada. És una mesura que ha comptat amb 112.000 euros de pressupost.
Aquestes quatre àrees es troben a la via de Palma, a l'altura de l'Hipòdrom, al camí de Sant Moix, al poliesportiu Miquel Àngel Nadal i a Cales de Mallorca. Són estructures tancades que tenen àrees de videovigilància per procurar que es compleixi la normativa. És el regidor de Medi Ambient, Mateu Marçà.
Facilitar que només venguin els residents, que no hi hagi turisme de residus i, per tant, les àrees no estiguin infradimensionades i no hi hagi el que és flotants al voltant d'ells. La videovigilància sobretot se posa per actes incívics o deixar residus a de fora, que és el que s'intenta minimitzar.
L'horari per deixar els residus és de les 6 de l'hora baixa a les 10 del vespre. Els contenidors que hi ha són d'envasos, paper vidre, rebuig i orgànic. Per tirar l'orgànic, així com per entrar a les àrees, serà necessari tenir la targeta de resident.
I l'Associació per a la Defensa del Patrimoni a Mallorca, Arca, demana que es conservin les casetes de fusta de la costa del Teatre a Palma.
L'Avant, projecte guanyador per a la remodelació integral de la plaça Major, té previst esbocar-les, però Arca les qualifica de patrimoni històric de la ciutat. Ho explica Àngels Fermoselle, presidenta d'Arca, que demana que les casetes s'incorporin al procés de remodelació de l'entorn de la plaça Major.
Que les casetes se restaurin i recuperin un ús que sigui útil per la ciutat. Se podrien llogar en un període no molt llarg, de manera que aquestes persones que fan venda directa, artesanal, que tenen els seus productes de creació, fins i tot artístic, poguessin tenir cabuda aquí, no?
L'Associació Conservacionista afegeix que l'Ajuntament de Palma va aprovar per unanimitat un acord per conservar, rehabilitar i donar un ús adient a les casetes el 2018. L'Ajuntament assegura que la remodelació es tracta d'un avantprojecte i que res és definitiu. A més, afegeix que es valoraran totes les propostes abans de prendre una decisió.
10 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Granada intenta recuperar la normalitat després dels 7 terratrèmols que han tornat a sacsejar la zona aquesta matinada. La situació s'estabilitza, tot i que encara hi ha centenars de persones que no han pogut tornar a casa seva.
Al municipi de Les Gàmbies, unes 600 persones continuen desallotjades mentre els tècnics inspeccionen els habitatges afectats. De moment, no s'han detectat danys estructurals greus i la previsió és que, si les revisions ho confirmen, els veïns puguin començar a tornar a casa a finals de setmana.
Es la primera noche que pasamos aquí, un poco atemorizados por los sismos que están aconteciendo durante este fin de semana.
Hemos venido y no hemos encontrado toda la casa, todo tirado, todo hecho pedazo. Los niños no quieren estar en la casa ni nada y no han dejado una tienda de campaña para poder estar aquí.
Mi mujer es la que no quiere entrar porque hemos tenido un problema gordo a la entrada en el portal y está todo rajado.
També l'Alhambra ha recuperat pràcticament tota l'activitat habitual, tot i que es manté restringit un tram del recorregut a l'Alcassaba. Des de l'inici de l'activitat sísmica, la matinada d'aquest dissabte, l'U2 ha gestionat més de 5.000 telefonades.
El delegat del govern d'Andalusia, Pedro Fernández, destaca que les afectacions han estat mínimes, sense danys personals, i assegura que els municipis han resistit bé aquesta successió dels terratrèmols, tant des del punt de vista estructural com emocional.
Convivir con esta situación que efectivamente produce incertidumbre, pero que, bueno, en definitiva estamos viendo que Granada en general, sus municipios, están aguantando bien, ¿no?, esta situación desde el punto de vista estructural y, por lo tanto, desde el punto de vista emocional, que es lo más importante, donde hay que seguir las recomendaciones.
I unes 700 persones continuen desallotjades per l'incendi de les Urdes a Extremadura, que ha arrasat 1.600 hectàrees.
Més de 200 efectius i una vintena de mitjans aeris continuen en les tasques d'extinció, tot i que no s'han complit els millors pronòstics. El vicepresident de la Junta d'Extremadura, Abel Bautista, ha explicat des del Centre de Comandament Avançat que es manté la situació operativa 2 i que continuen combatent el foc.
Esas condiciones más optimistas que permitían que a media mañana de hoy pudiéramos estar hablando de otra cosa totalmente diferente, lamentablemente no se han cumplido. Por tanto, vamos a adaptarnos a la nueva situación y vamos a, como digo, a poner todo de nuestra parte para que podamos avanzar en las tareas de extinción.
El Valle de Pino Franqueado, Cáceres, al terme municipal on s'ha declarat l'incendi, diu que el foc podria ser intencionat. Durant una tensa visita al municipi de la presidenta extremenya, Maria Guardiola, els veïns s'han mostrat indignats pel fet que el Valle no es trobi a la localitat.
I més de 5.000 veïns continuen confinats al sud-oest de Madrid per un nou incendi forestal. forestal.
El foc afecta una zona que ja va quedar molt castigada pels incendis del passat mes de juliol i davant l'avanç de les flames s'ha demanat a la població que no surti de casa.
7 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. Gairebé 200 anys, un dia com avui, però del 1839, Louis Daguerre presentava davant l'Acadèmia de Ciències de França el seu darrer invent, el daguerrotip, una novetat dels nous temps que permetria capturar una imatge a través d'un procés químic, pura màgia. Aquell mateix dia se n'alliberava la patent i començava la història de la fotografia. Sandra Martínez.
Ses barques tornen al port, el sol es comença a aixecar, la boira es posa a la mar i els vells carrers de ciutat.
Un d'ells, Joan Ramon Bonet, marí, cantautor, fotògraf, reconegut, referent inqüestionable. De ben jove ja li interessà copsar la realitat que veia, el joc d'aturar l'eternitat, el repte de captar la llum.
Va tenir com la memòria, és la memòria del fotògraf. Va pel carrer i veus una cosa i clinc, amb el telèfon mòbil, amb la càmera de fotos, la retens i dius, ja tinc això, aquest milionèsima de segon de la vida l'he parada i la tinc. Serveix per res això? No ho sé. El fotògraf és un goig. Per mi és un goig.
Un goig que comparteixen en la seva feina diària els dos fotoperiodistes d'Última Hora i del Diari de Mallorca, Alejandro Sepúlveda i Tolo Ramón. Arribaren al món de la fotografia gairebé de casualitat, un fascinat pels diaris, les revistes del negoci familiar i a través de la també fotògrafa Teresa Lluga, i l'altre per l'extraordinari procés de revelat que va descobrir amb un amic que estudiava fotografia i que el marcà un camí que no ha deixat encara. Però un grapat d'anys després, quan la feina periòdica a un diari té el perill d'esdevenir rutina, no és molt difícil mantenir aquesta fascinació, les ganes? Ramon té molt clar que no. El darrer exemple, l'eclipsi de la setmana passada.
He d'agrair encara la meva feina, a vegades el fet de parar-me encara sorprendre, no? I això és el màgic, vull dir, és el que manté aquella il·lusió, aquelles ganes de seguir treballant. Perquè és això, vull dir, és una recerca que te diria diària, pràcticament constant, quan fas la teva feina.
Mantenir la mirada, que la teva feina complementi un text que tingui personalitat pròpia, però no és fàcil, no ho és lluitar contra les presses, contra els dissenys que no et tenen en compte, però paga la pena.
Sofrim molt perquè estimam molt, també, perquè ho apreciam molt. I si no mos importàs, tal vegada no ens afectaria tant quan les coses no van bé.
La feina de fotoperiodista reclama encara ara el seu paper i l'evolució de la tècnica no ho acaba de posar fàcil, Alejandro Sepúlveda.
Has perdut el control de les fotos que has fet, perquè abans sí que deies, no, he fet 4 fotos i sabies que aquestes fotos eren així, la persona mirava, que ella estava així, o jo què sé, si feies un partit de futbol sabies que estaven els dos jugadors i la pilota, i ara has fet tantes fotos que quan tens que enviar-les igual no envies exactament la foto que és la millor, perquè tindries que mirar 100 fotos.
Sepúlveda ha estat 25 anys cobrint la secció de succeïts d'Última Hora i tot i que en el fons allò que més li agrada fotografia és cultura, ha posat call i ha après l'ofici intentant deixar una empremta, fugint de la sordidesa i fer-ho tot amb professionalitat.
Preferiria no haver estat allà. A tots els puestos que he fet sucesos, preferiria no haver tingut que anar a fer-ho, que no és una cosa que m'agradi, no? El que passa. Però si la fotografia aquesta, doncs tens que fer-la, no? És quasi una obligació, no? Per lo especial que té.
Perquè ara que tothom, qui més qui manco, té un mòbil, que a la vegada té una càmera, tothom es creu fotògraf i molt sovint periodista. Un perill que tecnologies com de la intel·ligència artificial poden agreujar, o no. Les opinions difereixen. Tolo Ramón opina que fins i tot farà un favor al sector.
que cada vegada serà més important i sobretot en el mitjà de comunicació el fet que tinguis garanties de que hi ha hagut una persona, un periodista allà veient el que està succeint, no s'ho ha inventat ningú. Vull dir, és justament la nostra base més important, que és el de no inventar-se res. Vull dir, la gent demanarà veracitat. I això crec que està en mans dels fotoperiodistes.
No comparteix l'optimisme Alejandro Sepúlveda perquè al final alerta, amb tecnologia o sense, sempre acaben pagant els mateixos.
En el final no és que diguin no, és que ser humà desapareix de l'equació. No. Tu sempre estàs allà. El que passa és que cada vegada tens que fer més feina i tens que fer-la més ràpid i més barata.
I Maó dona el tret de sortida a les festes de Gràcia en la presentació oficial del cartell d'enguany. El protagonista, el cavall, és una obra de l'artista Marga Pons, coneguda com a Sobirà Jove.
Sempre m'he sentit molt ben acollida aquí a Maó i que te cridin per això, pues, un orgull i molt contenta. Jo espero que agradi a tothom. Jo ho he fet amb molta il·lusió.
Demà es podrà veure en directe el Vespre d'Art del Port de Maó.